dòcil, té vida. Si el mires, ja no és. Té un membre que respira. Ets animal que no existeix. Se toca i se vagina, fornit amb ell mateix. Té un far que m'il·lumina. Té estata com un peix. Me menja i me vomita d'un simple malentès. Me talla i me compixa. Ets animal que no existeix.
Ara us volem parlar d'un poeta mallorquí que mos va deixar ja fa 20 anys massa prompte. Ell fou n'Andreu Vidal, únic en la seva espècie. Un estel fugaç que va passar i que va sacsejar la vida de tots aquells que el van conèixer. Rebel i irredent davant tota autoritat i estructura de poder, n'Andreu va ser reconegut en vida amb diversos guardons, com per exemple el Carles Riba de 1993. Ara, en Emili Manzano, periodista i escriptor, fa un acte de justícia, justícia poètica, en aquest cas, recuperant-ne la figura, la vigència, la sensibilitat i, sobretot, la bellesa, per mitjà del documental Què noms, Andreu Vidal, escrit i dirigit per ell mateix, i que podeu veure a IB3 o TV3 a la carta en aquests moments, després de les successives estrenes en aquests canals. En sentim un fragment. Espera, tindrem ara punt en un moment. En qualsevol cas, ara el posarem quan m'avisi el tècnic. El que fem és directament saludar en Emili Manzano. Molt bon dia, Emili.
Molt bon dia, Bernat, com estàs?
Molt bé, i tu?
Beníssim, molt content de xerrar una estona amb vosaltres.
No, i nosaltres molt contents de tenir-te de nou aquí a Ràdio Illa. Sí. Escolta, tu deus tenir una bona relació amb en Joan Miquel Oliver. Jo recordo una entrevista que li vas fer a l'Hora del Lector, una entrevista molt guapa, molt interessant, ja fa una pila d'anys. Sí. Coneixies aquest homenatge tan guapo que li va fer en forma de cançó en Andreu Vidal, agafant aquesta idea, aquest títol de l'animal que no existeix?
Sí, perquè és un d'aquests títols que te queden, no? És un llibre que ja quan en Joan Miquel Oliver va fer aquesta cançó del llibre, ja era un títol que ja sonava, i et s'aprova d'una cosa molt més general, i és que s'obre d'en Andreu traspassa generacions. O sigui, és un al·lot que va morir en els 39 anys, l'any, ara fa 22 anys, l'any 98.
Sí, sí.
I sempre hi ha hagut una generació nova que s'ha nodrit d'ell. No és la paraula recuperar, que s'ha nodrit de la seva poesia. I l'altre dia vaig a ser de Mallorca a presentar el documental a Binissalem, a la Casa Museu Llorenç Villalonga, i em vaig trobar amb un grup de poetes d'uns 38 joves, molt joves, per això molt joves, 35-40 anys. I, evidentment, tots havien vengut perquè fanàtics del poeta, li reconeixen un mestratge, evidentment ningú el va conèixer personalment, i van dir una cosa que me va sorprendre moltíssim. Van dir, és que ara els joves, o sigui, els poetes de 35 anys, ja xerren dels poetes joves, que van tenir entre 18 i 23. I van tots, llegeixen Andreu Vidal, i li reconeixen una força, li reconeixen un mestratge. I això és una cosa que és el millor que li pot passar a un poeta. És a dir, que el llegeixin en el teu temps, els teus contemporanis, perquè hi ha una afinitat de sensibilitats, i normalment tu, quan un de la teva generació xerra d'una manera i d'unes coses, t'identifiques, perquè són les paraules del temps, les maneres de dir, la sensibilitat d'una època que és la teva. Però que després ja totes les promocions de poetes, inclús artistes plàstics, músics, tots reconeguin que allà hi ha una llavor, un estímul, una cosa que t'ajuda tu a crear. Jo crec que això, per un poeta, és la gran, el millor que li pot passar a la seva obra. I després, en el cas d'en Andreu, el pitjor que li pot estar passant és que fa molt d'anys que ningú pot anar a una llibreria i comprar un llibre d'Andreu Vidal.
Ara en parlarem d'això.
La cara alegre i positiva, és que els llibres se'ls trafiquen, se'ls fotocopien. Els joves se'ls copien a mà, se'ls envien per internet.
I per internet també pots trobar algun recull de poemes.
Per internet hi ha la web aquella que feien antigues, de Mac Poesia.
Mac Poesia, correcte.
Clar, és que hi ha gent que no ha vist mai un llibre d'Andreu Vidal. Escolta, i el llegeixen i se'l coneixen de memòria. Això és extraordinari.
Diu en Joan Miguel Oliver en aquesta cançó: dins un no-res, dins una absència pura, aquest silenci és una tortura. De tot un cos, de tota una vermada, només me queda un pam de carn en barra. Tu dius... En qualsevol...
Això és d'en Joan Miquel Oliver, sí. I és l'estil d'en Joan Miquel Oliver, però que recorda perfectament d'Andreu Vidal. O sigui, tu... hi ha una continuïtat poètica extraordinària.
Sí, i el que fa en Joan Miquel Oliver no és agafar un poema, el que faria, el que faria, doncs, depèn de quin autor, i musicar-lo, sinó que el que fa, li fa un homenatge encara més sofisticat i li posa música i li agafa l'estil i em fa una cançó guapa. Però tu dius que l'Andreu Vidal és recordat, que es manté en vida generació en generació. Això sí, però es manté en vida, traspassa generacions, però per grupets que són grans minories, com per exemple els poetes, no és un poeta de masses, no?
No, bé, és que poetes de masses... No,
sí, però...
Fa molt de temps que no en tenim. Sí. No n'hi ha. Però, no, sempre queda a un cercle molt reduït de lectors, i de, però això, jo crec que la poesia, sobretot d'una certa qualitat, sempre ha estat així al llarg de la història. Que tampoc m'ho hem d'enganar, no vivim un temps especialment cruel en la poesia. El que passa és que, clar, jo com a periodista tenc un repte que és molt excitant, que és dir, d'una cosa que en principi només és per minories, per la sensibilitat d'això, jo he d'intentar interessar a un públic majoritari. A través d'un documental, a través d'un servei públic, que m'aconsegueix un finançament per un documental, jo no puc fer un documental per minories. No puc fer un documental pels fans d'Andreu Vidal, que segurament no necessiten. S'ha de dir que me l'han agraït molt.
Home, estic convençut que estic segur que l'han disfrutat, els mateixos
molt,
fans.
Molt,
és per,
molt,
iniciats, per iniciats i per, sí, i per no iniciats, sí, no, aquest documental.
Els iniciats són un públic que l'has de tenir en compte, i a vegades li tens una mica de por, perquè els estàs tocant un sant de la capella, un ídol, i a lo millor dius unes coses d'una manera, el tenen gelós, per entendre molt, el tenen un poc gelós. S'ha de dir que la resposta dels amics d'ell, contemporanis, dels joves, dels no tan joves, ha estat molt entusiasta, i a més hem tingut la sort de recuperar coses que no se coneixien d'ell. El Super 8 que feia amb amb en Miquel Martorell, els mos va aconseguir gravacions que feia amb en Pere Pla, a Cassetes, Estudi, Resident Poet, tot això no se coneixia. I clar, és que li té aquesta admiració, trobo un material inèdit i de primera mà. Però a mi, t'he de dir, quasi bé m'ha satisfet més la resposta de la gent que no sabia qui era Andreu Vidal, i que tanta s'estrena que se va fer Palma el mes de gener, com després les projeccions que han fet en públic, els passis per televisió, s'han adreçat a mi emocionat. Jo no sabia qui era i m'ha emocionat. Per la figura m'ha despertat molt indret, i per la bellesa de la poesia. Clar, és un públic que tu no el tens captivat d'entrada, no el tens guanyat, i el guanyes per la informació que li dones, per el tractament, per l'emoció, per les imatges, i això, en fi, no puc estar més que... Bé, molt satisfet. Un documental que l'han fet a dues persones, Matler Roquiñi, la meva companya, que és una excel·lent periodista i una magnífica càmera, operadora de càmera i muntadora, i tots dos, tots solets, és un documental que l'han fet, com aquell qui diu, damunt la taula de la cuina. Un documental domèstic, sense que en cap moment, a més, això... Jo crec que la factura que té és un documental més correcte d'imatge, de so, i que compleix totes les exigències tècniques i de qualitat que han de tenir, però l'han fet com un projecte personal, una parella que s'enfronta en aquest d'això, i estem contentíssims de saber quin és, que agrada, que ara arribarà a la plataforma Filmin, ara tu deies estar a la web d'IB3, perquè són els coproductors, amb jo, que som un salt de coproductor, aquests dies estan al canal 33 perquè tenim un bret.
TV3 a la carta, sí, sí.
TV3 a la carta, però va, ara arribarà Filmin.
Ui, Filmin, cada... Filmin ja són paraules majors, eh?
Això és una, clar, que és un... A més, és que fem televisió d'aquests tipus de televisió, jo som molt conscient que això, a la finestra d'una televisió, a les 10 o les 11 del vespre, i amb els ritmes horribles que ha imposat la televisió, d'aquesta rapidesa que exigeix, la gent ja no mira amb atenció. Quan arriba una plataforma de cine o un podcast, que agafes temps més de la lectura, el temps de seure, concentrar-te i deixar-te dur per una història, sense interrupcions d'anuncis, ni aquests ròtols que te van posant a la pantalla de la següent emissió, que te diuen que faran mitja hora després, que te van embrutant la imatge i l'atenció de la gent. I jo estic contentíssim. Clar, jo faig televisió pensant sempre que la finestra final és una altra, que és una, arribar a una finestra molt més reposada, on l'espectador té temps per escoltar. Te concedeix el teu temps de, i no hi ha interferència. Mira, això serà el film, serà la setmana que ve, però vaja, mira, ara podré estar xerrant amb vosaltres d'això que vos ha despertat interès, després, mira, me reafirma que a vegades aquestes locures s'han de fer, perquè tothom diu que no podeu fer un documental de dues persones totes soles. I, però és que no tinc pressupost per fer-ne
per fer escolta, més gran. Vinga, que estem fent gol a la gent. Escolta, escoltem-ne un fragment del principi del documental.
Molt bé.
Això periòdicament se va dient de molts escriptors. Ui, és un oblidat, cal que el tornem a llegir. En Andreu Vidal no ha estat mai un poeta oblidat.
Té aquesta desgràcia també de que la seva obra és molt poca i molt rotunda. No té res que no sigui bo, en Andreu.
Ell no era una persona adaptada a res. Estic segura que l'Andreu ara, si visqués, seguiria igual. Igual. No s'hauria adaptat mai.
Ja no, Andreu era un àngel dolent. I era un punyetero àngel.
Escoltàvem aquí últim en Rafael Joan, sí. Pintor, molt amic d'ell, en fi, una persona molt propera a ell.
Molt propera, sí.
Molt propera, i que deia que en tot el documental, en fi, pareix, no?, que està a punt de l'emoció pura, no? I aquí diu que era un àngel dolent, que era un àngel. Era un àngel en Andreu Vidal?
Ah, no sé, clar, això s'ha d'entendre amb el context que ho diu, en Rafael, la qualitat angèlica, per començar a discutir, no?
En el documental s'explica que tenia algun tipus de poder a les mans.
Sí, bueno, això...
No, però està bé, el mite.
Bernat, no, això és veure, un tipus de poder, però nosaltres, jo suposo que... teniu a prop ara mateix tu o els companys que són amb tu a la ràdio, els tècnics, tothom té una padrina o una repredina.
No, aquí a Formentera, la tradició del ramaller i del curandero són molt importants.
Veus, en Andreu era net de glosadors i d'una àvia ramallera. Mm. I tothom ha tingut a la família gent que s'ha curat una esverina, amb una saliva, amb una oració, amb unes herbes, i que se li atribueixen aquest poder tradicional de la màgia popular... I n'Andreu els havia heretat. Això,
no, però ajuda també a esculpir la figura.
Sí, perquè a més ell com a poeta, ell reivindicava una tradició poètica, que és antiquíssima, que se despoeta, que és un intermediari entre el món de lo desconegut, un poeta mig oficiant religiós, que utilitza la paraula com una eina màgica. I això és una cosa que avui en dia, amb un món racional i mecanitzat, sona a vegades una mica còmic, o és com per fer befa, però això és la tradició de la poesia que s'ha mantingut encara fins a poetes com Andreu Vidal, que passa per poetes tan importants com Robert Graves, que ell diu, no, és que jo som un continuador d'aquesta tradició d'un poeta oficiant, que oficia un ritus a través de la paraula, per posar-nos en contacte, per dur-nos a una altra banda, a una altra dimensió, i el que fa en Rafael Joan en el documental, que fa aquella pintura en ses mans, és un acte xamànic. O sigui, ell...
Són quatre o cinc minuts molt intensos d'imatge i veu.
Que entra en contacte amb l'Andreu, o sigui, és una invocació. A través del gest pictòric i de sa paraula, vàrem assistir a una vertadera invocació de l'amic, xerra amb ell.
De fet...
Sí, això te pots imaginar, és excepcional, és molt difícil arribar a filmar un bruixot, un xaman amb acció.
De fet, es diu a la... Se citen diversos poetes, no?, en el documental, per la gent doncs, que l'ha conegut, com, o que va treballar amb ell, com la Margalida Pons o la Karen sí. Muller, però se citen doncs, Eliot, Paul Celan, Nerval, diferents, diríem, influències, però sobretot la idea que queda clara és que li interessa molt tot el món doncs, del sufisme, de la cabala, de tot això que expliques tu, no?, de la poesia, la poesia
sí.
com a medi, no?
Sí, d'un coneixement que no és el coneixement racional, científic i de la filosofia cartesiana. Li interessen més altres tradicions, però també li interessa molt l'antropologia, la història de les religions, perquè ell coincideix amb la seva sensibilitat, i és una cosa que des de nin, o sigui, ell des de nin, ho conta sa germana, i és una llàstima que això no s'hagi conservat, dictava poemes
a sa
mare.
Sí, sí, amb 3 o 4 anys, no?
Sí, 3 o 4 anys, i sa mare els escrivia. Sa mare ja se'n donava compte que aquell nin deia coses
tenia
que mereixien ser escrites, que tenia un do. I segurament el do, per no pensar en dons així que arriben de cel, té a veure amb sa tradició familiar. Si tu tens uns avis glosadors, és molt probable que sa teva, diguéssim, genètica cultural, que en els teus gens culturals tu siguis un continuador d'aquesta tradició, perquè els has sentit a casa teva i perquè existeix això de la genètica cultural, igual que les famílies on hi ha músics. És més fàcil que surti un altre músic. O les famílies on hi ha pintors i dibuixants, doncs mira, nin també. També perquè ho ha vist i perquè ho diuen de dins. I això en Déu ho va dur a un terreny artístic. Hi ha gent que ho guarda per un terreny més privat, més ocasional, i hi ha gent que en fa realment una pràctica sistemàtica i molt, molt exigent. O sigui, la poesia d'en Andreu el que té és un grau d'exigència extraordinari.
Una de les coses que...
Barcelona, en aquest moment que ho he posat també...
Sí, ara...
Diu, és que no té res que no sigui bon, Andreu. Després diu, jo m'hagués estimat més que hagués viscut un poc més i que hagués fet qualque llibre dolent, perquè el tindríem viu com en mi, però mira, va morir i va deixar una obra que no té una fissura.
És el que t'anava a dir, que un dels protagonistes del documental és en Miquel Barceló, eren amics, quedaven a casa seva, ell ho diu, em venia a veure a casa i, en fi, xerràvem i fèiem i pintàvem i tal, i... però que d'algú, en fi, que ha estat un pintor tan i tan reconegut com Miquel Barceló, no? O sigui,
sí.
no cal ni presentar-lo, que et digui soc poca cosa comparat amb ell, no? No t'ho diu així, però, en fi, ho pots entreveure, no?
Sí, home, li reconeix una cosa que tenia en Andreu que era extraordinària, que era diferent dels altres. I, a més, molt curiosament, era un al·lot que no se vinculava gens amb els altres poetes que segurament han servit també de model i de referència per generacions de poetes mallorquins i supos que eivissants, que són en Blai Bonet, en Miquel Bausà, els poetes que... No, aquesta, perquè eren d'una altra tradició, eren com d'una altra espècie. O sigui, tenien una altra concepció de la poesia, tenien una altra estètica, i en Andreu no se mirava amb ells, o sigui, no amb ells com a persona, com a referent, no? Eren d'una generació anterior, però ell diu, no és la meva estètica. Ell se'n va cercar l'estètica a un poeta romàntic com en Nerval, a un poeta com en Eliot, evidentment en castellà li interessaven els poetes més a prop de la mística, com ara t'anava a dir el nom del poeta castellà que també va produir Celan, tot això ho he volgut dir tan aviat que no m'ha sortit. Però vaja, diu, tu tries la teva família literària, poètica, musical, no? I ell havia triat aquest, i clar, era diferent. Era diferent i feia una obra diferent.
Molt bé. Emili, tu el vas arribar a conèixer?
Sí. En Andreu era un parell d'any més gran que jo.
Sí.
Teníem molts amics comuns, que comptàvem els mateixos bars i fèiem aquesta cosa que fèiem, jo crec que he vist també fer el mateix, que és que quan mos veiem, mos aixecàvem un poc el cap, en guisa de reconeixement. I jo sé qui ets, sé de qui ets amic i compartim el bar i compartim tot això. Jo me'n vaig anar molt jove de Palma, vaig venir a Barcelona a estudiar,
sí.
I encara segueix que estudiant, però encara segueix que aquí. OK, ocasions així d'allà de trencar el gel i costar-nos això, no n'hi va haver. També s'ha de dir que en Andreu no era una persona que tingués una entrada fàcil.
Sí, això també s'explica al documental. Aquesta altra timidesa que a vegades confonem, doncs, com s'ha quedat. I es diu, no? És aquest tipus de gent que està callat perquè quan parla...
I li agradava ser impertinent.
Sí, ah, li agradava
ser desagradable, no? Li agradava aquesta actitud provocadora,
em fan terrible,
una mica desafiant.
Molt bé.
No és un judici moral, és un comportament que tenia i segurament se divertia, o si jo se tenia així, després era una persona molt tendra amb els amics, amb la família, però socialment i en el bar i jo adoptava una posició una mica allò de mirar-te fora i una mica... I record casos, situacions, li agradava mostrar-se una mica desagradable.
Molt bé.
No passava mai res greu.
Escolta, Emili, enhorabona per aquest tros de documental, molt recomanable.
Gràcies,
recordeu que està a IB3 i, si no, doncs ben aviat aquesta setmana
a Filmin.
Sí. Un tros de documental val molt la pena submergir-se a la figura de l'Andreu Vidal Monannam, amb un altre homenatge, en aquest cas, d'en Miquel Serra, un altre cantautor, en aquest cas, un altre músic mallorquí, que també ha agafat aquesta lletra, l'animal que no existeix, i n'ha fet una cançó.
Molt bé, Bernat.
Gràcies, Emili.
Bon dia.
Té un membre que respira, ets animal que no existeix, sa tota i sa vagina, fornita amb ell mateix, té un far que m'il·lumina, té estata com un peix, me menja i me vomita, d'un simple malentès, me talla i me compixa, ets animal que no existeix. Desvinculat de qualsevol forma de vida, travessa gent amb sa pupila, tan desfassat.